Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Parlem de la tecnologia artesanal, de les tècniques ancestrals i mil·lenàries que ens ajuden a fer-nos una idea de la dificultat de desenvolupar-se en aquest mitjà hostil, del transmall, de les nanses, de l'arrossegament. El meu sogre, Josep Payet, va ser pescador tota la vida. L'havia acompanyat a llevar algun cop quan festejava amb l'Anna. Tinc un respecte absolut per l'ofici de pescador. La duresa, el sacrifici i la perillositat són evidents. És un medi difícil al qual t'has d'adaptar. L'home contra els elements i els elements amb l'home. Recordo aleshores hi havia una gran polèmica perquè es volia declarar les medes com a parc natural i els pescadors estaven en peu de guerra, ja que pensaven que això els havia de perjudicar. S'ha demostrat que aquell projecte ha anat bé i ha estat una manera de protegir la biodiversitat, que també regenerava totes les zones de pesca tradicional. Ara, els pescadors són els primers interessats a protegir les espècies marines i la qualitat del seu medi. Com està passant en el món de la cuina també, comparteixen una consciència ecològica arrelada, i això és meravellós. El mar com la terra et tornen allò que li aboques. Com diuen els joves pescadors del projecte Sèpia, amb els quals col·laborem, cal retornar al mar si volem rebre del mar. Són una mostra de l'esperit de recuperació tradicional i medioambiental que mou la que potser serà la generació decisiva en la pervivència i protecció de les formes de vida al planeta. Escoltem-los. Joan Roca en el pròleg del llibre La mar de bé, de Cossetània Edicions.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
I tot i que aquesta Fonda és en podcast, però surt els dijous com l'arròs, avui, 29 de setembre, felicitem a tots els Miquels i les Miqueles. Comencem per anar a veure l'Òscar Gómez, el nostre gastrònom de confiança, per veure quin restaurant hi posem a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Avui, ja us dic que ens n'anem fins al Gòtic aquí a Barcelona. Després anirem cap al Camp de Tarragona per parlar, després d'uns dies que passes per aigua, com està el tema de les avellanes amb l'Esther Gómez, la presidenta del Consell Regulador d'Avellana de Reus. Després, l'Ada Parellada tornarà, perquè ja ho sabeu, que la tenim inversa amb el Gastro Recup. I avui, al reportatge, anem cap al Solsonès, perquè allà hi ha una parella que tenen una, podríem dir, petita explotació, petita, de porc gascó. Què us sembla? Anem-hi? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt aquí, amb aquesta sintonia tan fantàstica, el nostre gastrònom de confiança, l'Òscar Gómez, del blog de cuina.net i a Twitter, @decuina. Òscar Gómez, què tal?
Hola, molt bon dia, Pep.
Com va tot?
Doncs va molt bé, He menjat bé últimament i això sempre em dona un plus de felicitat.
A veure on has anat aquesta setmana, que ens vulguis incorporar algun restaurant a la nostra guia. Mira, alguna vegada hem parlat de quin color havia de ser la nostra guia, perquè la Michelin és vermella, no ho sé, sí. De quin color t'agradaria a tu la guia?
Ostres, ara m'enganxes totalment. Si em preguntes a mi un color que m'agradi, a mi m'agrada el color taronja, per exemple.
Taronja.
Però no m'ho he pensat gaire, eh?
Haurem de fer alguna cosa, no? Alguna crida a veure de quin color hauria de ser la nostra guia. Jo crec, clar, no sé si hauria de ser de color marró, de la xocolata, o marró clar del torró o blanc del torró d'Agramunt.
També estaria bé. Doncs tots m'agrada. Hauríem de fer potser una enquesta i a veure què opina el poble.
Doncs va, mira, mira, ho prepararem i farem una enquesta.
Molt bé.
A veure, va, on has anat aquesta setmana que vulguis incorporar alguna proposta en aquesta guia?
Doncs mira, avui us vull proposar un restaurant que han obert la Tània Dobles i en Marc Pérez. Es diu La Sosenga, el restaurant.
La Sosenga?
Sí, són una parella jove, l'han obert, ja dic, fa un parell de mesos que l'ha obert. Està a tocar de la catedral, en aquest cas a Barcelona, al carrer de n'Amargós número 1. Uh-huh. I és un restaurant petit, menut, va molt poquetes taules. Ells fan una cuina d'arrel. De fet, el nom de Sosenga és un plat del Sensoví, aquest manuscrit, el primer manuscrit català de receptari, no? Que originalment es feia amb carn de caça, en el Sensoví, però en Marc l'ha adaptat a la fam galta. És una galta guisada que se serveix sota una salsa marró, com potser sigui el color de la nostra guia, una salsa bruna molt brillant que porta sofregit, julivert, farigola fresca, clau, canyella, sagí, mel, pebre, suc de taronja. Són ingredients que ens remeten cap a la cuina medieval catalana. I és un plat fantàstic perquè el Marc la fa, diguéssim, contemporània, però encara aguanta amb aquest puntet de la fruita, que és típic de la cuina medieval. I és un restaurant meravellós perquè aquest plat demostra quina és la intenció que tenen.
Sí, i la veritat és que moltes vegades, per exemple, hi ha certa gent que li costa anar a llocs on no pugui aparcar davant, no? I necessites algun plus, no? Per exemple, a barris doncs, com el Raval, que costa d'aparcar, o aquí mateix el Gòtic, no? I dius, mira, va, doncs aquí hi vaig, eh?
Jo la veritat és que vinc de fora de Barcelona i quan vaig un cotxe doncs aparco al pàrquing de la catedral, que està a dos carrers de la Sosenga, i això ho tinc solucionat. Això sí, em costa uns calés, però bueno, per mi val la pena. Eh?
A més, un lloc que, per exemple, als migdies t'hi pots trobar un menú de 23 euros, que dius, home, un menú, diguem-ne, convencional per cada dia, potser no ho podríem fer, però allò que dius, mira, avui baixo, els de poble, quan diem, baixo a Barcelona i vas per anar al metge, per anar a fer alguna visita, no? I dius, bé, doncs hi podem anar-hi, no?
Exacte, i de pas fas una petita festa, que és aquest menú de 23 euros, on pots trobar plats, no sé, fan uns canelons de polar de beixamel tofonada molt bons, tenen unes patates fantàstiques amb tres salses, amb allioli d'all rostit, allioli d'all negre i salsa vermella picantona típica, que estan molt bé, que les fan molt, molt curioses. Treballen, la veritat, una cuina molt senzilla, molt ben feta, amb molt bon producte, i a més, la Tània, que és la que està a la sala, és supersimpàtica i et fa sentir la mar de bé, la veritat.
Què hi vas menjar aquí? A veure, quins són els dos o tres plats que no ens podem oblidar?
Doncs mira, aquests canelons de pollarda amb la salsa, la beixamel estofonada, li posen també formatge de Mahó i la salsa de miglàs feta amb els ossos de la pollarda rostida. És un rostit tradicional, eh? Amb vi ranci, perquè quedi ben català, una mica de conyac, totes les verdures, i amb tot això fan la salsa dels canelons i està fantàstica. I la mare del Marc és gallega i aleshores ell de tant en tant fa també alguns plats que remeten a la seva tradició familiar, tot i que ell és català, i vam menjar una orella cuita, que l'orella és quelcom molt gallec, i també vam menjar una croqueta de rovellons molt bona, perquè tenia una textura molt càrnica, li posa molt poc beixamel, i aleshores el gust és molt intens de rovelló, i la croqueta estava fantàstica.
Oh, mira, ara mateix estic veient aquí una crema d'ametlles crues, raïm, vegetals encurtits i anxoves, que, bueno, i unes mongetes del ganxet amb calamars que jo em sembla que has fet una bona tria, Òscar, i que el restaurant La Sosenga entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Fins la pròxima.
Adéu.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
I fa uns dies a les terres de Tarragona hi va ploure molt. Ja ho sabeu ben bé, que van tenir unes festes de Santa Tecla molt passades per aigua. Però no van ser només les festes, va ser també la terra la que va patir aquestes conseqüències, entre altres, diguem-ne, danys materials. I avui volem parlar amb l'Esther Gomis Fortuny, la presidenta del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Avellana de Reus, per veure, després d'una setmaneta i escaig, com estan. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com va això per aquí, a Tarragona?
Bé, bé. Mira, ara sembla que millora. Aviat podrem tornar a plegar avellana.
Vosaltres ja havíeu començat. No sé si, diguem-ne, tots els productors i productores de l'avellana aquí a la zona de Reus, de Tarragona, bé, totes aquestes comarques, diguem-ne, tarragonines, ja havíeu començat, o amb quin percentatge estàveu de collir l'avellana?
Mira, tots els pagesos i les pageses de l'avellana ja havíem començat a plegar l'avellana. Ara ja, diguéssim, a casa nosaltres, per exemple, ja començàvem la segona passada. Més o menys tothom ja havia plegat una mica d'avellanes, però bueno, clar, encara ens en quedaven un bon tros, un 30 o un 40% ens quedava encara per plegar.
Quan vau començar a veure que plovia, i plovia d'aquella manera, no sé, què va passar per el cap de l'Ester?
Pel cap de l'Ester va passar a córrer cap al mas per no mullar i resar que no fos pitjor del que pintava. I sí, va ser pitjor del que pintava.
Diu-ho, perquè es veien grans rierades entremig dels avellaners, eh?
Sí, sí, sí. Vaig passar un vídeo per Twitter i bueno, allò era el caminal que baixava, el camí veïnal que hi ha, i baixava l'aigua que escopien, diguéssim, les finques, els trossos cap al camí. Però clar, tota aquella aigua abans havia passat entremig dels avellaners, de les tires, dels bancals, i havia pres les avellanes.
I ara que ja ha passat una miqueta més d'una setmana, com està la situació? Com ho veus? Tu que ja has parlat també amb els teus companys i les teves companyes a la pagesia d'aquí de la zona.
Doncs, bueno, més o menys tothom li ha tocat una mica el rebre. Uns més, altres menys. Hi ha alguns companys que, bueno, els hi han marxat marges i tot i els hi ha fet malbé arbres, els hi ha arrencat arbres. I altres companys, doncs, bueno, els hi ha pres les avellanes, els hi ha pres, vull dir que els hi ha fet mal. Dintre de tot ha sigut un aiguat fort, però bueno, n'hem viscut altres més forts, eh? Però bueno, aquest es queda bastant amunt. Mm.
Podreu seguir collint? Han quedat avellanes als arbres?
No, les avellanes ara ja són a terra, i ara al Camp de Tarragona, no Girona, al Camp de Tarragona les pleguem. I llavors encara han quedat. El que passa és que a vegades aquestes avellanes, si te les ha pres l'aigua, te les deixen remugades, que diem que s'acumulen allà en una vora. I llavors aquestes avellanes s'ha d'anar molt de cuidado perquè poden ser que es podreixin. Com que hi ha molta humitat durant uns quants dies, aquestes avellanes després es poden podrir, diguéssim. I llavors quan les portes a la cooperativa o les portes a trencar a la trencadora, doncs llavors això, clar, quan les obren surten podrides, i aquestes avellanes, doncs, bueno, ja no serveixen, ja no és una venda que pots fer, i aquestes avellanes s'han de descartar.
Clar, per això, ara més que mai, hem de fer ús, diguem-ne, de la consciència, no?, i de la responsabilitat, tots plegats, que ens omplim moltes vegades la boca, no?, de no, quilòmetre zero, que fer molta cuina de proximitat, doncs ara més que mai, per tota la nostra pagesia, quan hem de consumir o quan vulguem consumir avellanes, mirem de que siguin avellanes catalanes, mirem que siguin avellanes d'aquí del Camp de Tarragona, que de ben segur farà falta que es valorin. Sobretot també perquè d'aquí a molt poquet, si no recordo malament, el 15 d'octubre, Esther, teniu la festa de l'avellana.
Sí, sí. Mira, aquest any, a més, fa 5 anys que vam engegar el temps de l'avellana, que això es fa amb diferents estaments aquí del Camp de Tarragona, diferents associacions i agrupacions, s'organitza el que és el temps de l'avellana, que són tot un munt d'activitats que es fan des del final de la collita de l'avellana fins al que és el desembre, per explicar bé el que és l'avellana, els seus usos, que la gent en consumeixi, que la coneixi. I a més aquest any, doncs, bueno, és això, que fa els 5 anys i, doncs, bueno, des de l'ADEO hem decidit de fer una festa a l'Avellana i farem una festa, literal, una festa. Als matins hi haurà activitats per la canalla, hi haurà tallers, tallers de cuina per als infants, tallers de manualitats també, tot relacionat amb l'Avellana. Vindran tot un munt de bestiari d'aquí la zona, que està relacionat amb l'Avellana. Vindrà la Seucera Pirina, que és un cuc del Morell, que té foc i té aigua. Vindrà també el Diabló, que és una bèstia de foc dels Diables de la Selva del Camp. Vindran també els cerculets, que van amb els cèrcols amb avellanes de la Selva del Camp a ballar. Farem com una festa major. Després també farem tastos amb vermut i avellanes, la combinació fantàstica. Farem un show cooking, això per la part del matí. A la tarda, que és la part més interessant, farem un tast de vins també combinat amb les avellanes, fent el maridatge vi avellanes, que són dos aliments que casen molt bé. I per últim, que serà, diguéssim, la traca final, farem l'entrega dels Premis Avellana, seran els primers Premis Avellana, i s'entregaran 5 premis a diferents personalitats que divulguen, expliquen el que és l'avellana. Serà per la part de científic, per la part d'innovació i empresa, també hi haurà un gastronòmic, i després també hi haurà menció d'honor. I tots aquests, doncs, bueno, farem una festa i ho celebrarem després amb un sopar així a peu dret.
Això m'agrada, això m'agrada.
Amb productes d'avellana. Tot serà amb avellana, tot.
Oh, que bé, que bé, que bé. Per cert, no sé si hem dit a on, a quina localitat la fem, la festa de l'avellana?
Home, a la seu de la DO Avellana de Reus, que és a Reus mateix, diguéssim.
A Reus
és
mateix.
Sí, és a Reus.
Doncs, Esther, molta salut per tots els teus companys i companyes, per tota la pagesia, molta força, no deixeu de plegar avellanes, com bé dius, i el dia 15 d'octubre ens veiem tots aquí a Reus amb aquesta magnífica festa de l'avellana. Moltes gràcies,
moltes gràcies
i que vagi tot molt bé.
Gràcies, Pep, moltes gràcies per donar veu a la pagesia.
La Fonda.
I aquí a la Fonda el que prometem, doncs intentem poder-ho fer, perquè clar, si la setmana passada vam dir que començava el Gastro Recup aquest passat 27 de setembre al Semproniana, doncs van dir, saps què? Aquest dijous, que és el dia que surt la Fonda, el dia de l'arròs, mirem que torni a venir aquí l'Ada i que ens parli a veure com li va anar i a veure què podem fer. Ada, bon dia.
Molt bon dia. Va anar superbé. Home, sempre és un èxit, això. És que és una activitat preciosa.
Sold out, sold out.
Home, sí, sí. Avui anem a Cornellà, però a Cornellà de Girona, eh?
Cornellà del Terri.
Sí, sí. A Can Xapes i estem també entusiasmats perquè també tenim molta demanda i el Lluc Quintana està... Doncs, si han encès els fogons ja i el forn, ja hi haig de marxar corrents. Bueno, i demà Albert Guzmán, eh?
Ui, Déu-n'hi-do, a la ràpida.
A la ràpida,
aquí, sí. Aquí haurem d'anar una miqueta...
Cosa fina, també.
Eh? Portarà el cotxe tu o jo? Porta'l tu, que jo així puc fer la mitja.
Ara.
A veure, vam dir que faríem un parell de receptes per aprofitar.
Sí.
A veure, mira, jo avui al matí a casa he mirat i tenia dues coses que dic, ui, aquesta dona, què farem?
Per una
banda, saps què va passar? Que ahir al vespre vaig torrapar i llavors...
Ah, però t'ha quedat torrat.
Sí, m'ha quedat torrat. I ara vaig dir, ostres, no tenia tanta gana com em pensava. Saps això que diuen de la gana psicològica i de la física?
Ah, sí, sí. Bueno, i la gana que tens, que després, a l'hora de la veritat, doncs no la pots pas assumir, no pots pas assumir. Aquesta és una de les raons per les quals llancem, perquè ens sobrevalorem, pensem que menjarem molt més, cuinem molt més, i després d'això. De totes maneres, les restes són un gran... O sigui, deia el Massanès, deia, es diferencia un bon cuiner d'un mal cuiner, que el mal cuiner hi veu restes i el bon cuiner hi veu una oportunitat enorme de crear, no?, de crear un nou plat. Per tant, amb tot podem fer un nou plat. El que és molt trist és tornar a menjar el mateix. Saps? Agafar aquest pa torrat que tu dius i tornar-lo...
I tornar-lo a torrar,
exacte,
no?
O treure'l així, que torrat i fred, doncs ja no té tanta gràcia, torrat i sec, tot plegat. Per tant, mira, dues coses. I quin altre aliment m'has dit que tenia?
L'altre, mira, vaig comprar 2 quilos de raïms i jo soc d'aquells d'anar agafant brots, saps, petites? I tinc un brot petit, bueno, mig brot, de raïms allà.
A la meva mare et picaria els dits perquè sí. no suportava allò d'arrencar
no?
el gra i deixar la pel aquella...
Tres raïms allà. No?
Però bé, doncs, mira, jo trobo que tens dos productes que tenen un recorregut meravellós, o sigui que podem fer la tira de coses. D'entrada, jo et faria una sopa, perquè ara comença, ja comença encara no, però ja ho tenim a sobre, a l'època de les sopes. I aquest pa torrat que tens és una base magnífica. És simplement, escolta'm, agafa una mica de ceba, la sofregeixes i poses aquestes torradetes de pa i aboques una miqueta de brou, i després hi tritures i poses 4 avellanes, que les pots posar abans o després de les torrades, i ho tritures tot i tens una crema d'avellana pa amb brou que és extraordinària. Només has de mesurar la quantitat de brou i la del pa, perquè no et quedi una cosa molt densa, sinó que et quedi una crema fina. Ho acabes amb una miqueta de formatge i tens un plat extraordinari.
I res,
també podries posar... I tant, 4 rals, el car de tot això és el formatge, eh? I si vols, doncs també quan has fet aquest sofregit de ceba, també poses una mica d'all, que potser no ho he dit. En repeteixo, sofregit de ceba, una miqueta d'all, el pa, les avellanes, brou, triturat i sobretot que et quedi amb... cremosa, clar. Com una crema sopa.
Clar, que dius una miqueta formatge, que no vols formatge, un rovell d'ou, no?
Oh, tant!
També?
M'havia pensat.
I alguna herba, hi posaries alguna herba per
farigola,
aquí?
Aquí? Farigola, la farigola ens hi ha faltat d'inici, perquè la farigola és fonamental, però si tens farigola fresca, li poses per sobre una mica esmicolada. Si és seca, li poses al principi perquè... però només ben bé el pessic, eh?
La fulla.
La fulla, res de troncs.
I amb aquest mig brot de raïms que tinc, què? A veure...
Després, a veure, una altra cosa que pots fer amb aquest pa, et serà una mica més complicat, però ens en sortirem, eh? El que tu fas és tallar-lo una miqueta d'ouets i després li poses oli i aquesta mica de farigola també i el fregeixes una mica. El recuperes una mica a la paella, val? I després fas una bona amanida i com que ja estàvem... També parlàvem de formatge, però en aquest cas podria ser un formatge blau, aquests crostons, enciam i el raïm.
Veus?
Ja d'entrada tens un entrant. Però si et dius, va, anem a cuinar una mica més. No sé si tindràs pas unes parella de salsitxes por ahí.
Bueno, jo botifarra a casa, les salsitxes són molt petites.
Molt petites. Sí. Una mica de botifarra, fins i tot botifarra negra, eh? O sigui, tot... Llavors marques aquesta botifarra, la treus en aquest greixet que ha quedat de marcar la botifarra, a mi m'hi salteges aquesta miqueta de raïm, pam, 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 fins que es desfaci lleugerament i tornes a posar les botifarres, deixes que tot plegat es caramelitzi lleugerament i pots posar una miqueta d'aigua perquè si no potser et queda massa almiberat o gairebé caramelitzat, una mica d'aigua per fer una mica de salseta, una altra vegada tires d'aquesta farigola i ja ho tens.
Doncs vinga.
No sé si ha quedat clar, perquè quedat no m'ho corregeixes, Pep, que tu cuines de fàbula.
Si, però si és que jo m'ho estava apuntant aquí, ha quedat fantàstic.
Però mira, amb això, o sigui, les fruites... què és el que ens queda sovint a casa? Ens queda, doncs, fruita, moltes vegades, pomes, les pomes arrugades... No les reservis només per les postres o per berenar. Incorpora-les a les carns, incorpora-les a les amanides, incorpora-les en aquesta crema puré que hem fet de pa, un picadillo de poma, per exemple, no? Incorpora la fruita a primers i a segons, de manera natural, sense agobiar-te i amb les ganes de buscar nous matisos, frescor, dolçors, acideses, interessantíssim. Les verdures, més fàcil que unes verdures, sisplau, recuperar unes verdures o salvar unes verdures, això és facilíssim, perquè les talles a daus, les salteges fins i tot amb desgana, és que es fan soles i acompanya qualsevol plat, qualsevol carn, qualsevol peix, no?
Ara quan dius això amb desgana és que ara m'has fet venir al cap aquests vídeos que fas, amb el teu estimat a vegades.
Ah, que les bronco una mica.
Sí, que les bronques una mica. Per cert, que fa temps que no et veig amb el Bernús.
Ho hem deixat, això del Bernús, perquè sí, ho he deixat perquè s'ha d'estar molt, molt despert i ara, com que treballo la nit...
Clar, ara el matí tens son,
no? En aquella època, sí, en aquella època. Perquè no és només cuinar, sinó entusiasmar, no? O sigui, el Bernús tenia, era com un personatge simpàtic a 2:15.
És com la iaia Teresina que cuinava al matí.
Sí, clar, però que tot ho veia fàcil, tot ho veia possible, no? 8:15 és una hora, doncs, ho veiem tot fàcil i tot possible. I hem d'estar amb aquesta energia i aquest bon humor per entusiasmar el dia. Si arribo allà amb unes lleganyes i dient... Ah, quina cansada que estic, quina mandra, que no sé què fer. Doncs llavors, és una el Bernús és una comèdia simpàtica, no és una tragèdia, no? I per tant, havíem de buscar aquest toc d'humor, d'alegria, que a vegades a 8:15, ara que treballo al vespre, em costa una mica més de trobar.
Ada Parellada, moltíssimes gràcies, moltes felicitats per aquest èxit tan rotund del GastroRecup, i va... Ves cap a Can Xapes de Cornellà del Terri i demà ràpidament cap a la Ràpita amb l'Obert Guzmán.
Només vull animar els restaurants a que si voleu fer un GastroRecup, escolta, missatget, WhatsApp, mail i us guiarem per poder tirar endavant aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.
A vosaltres, com Salut. Sempre.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui toca cap al Solsonès. Aquest jovent, una parelleta, m'han fet caminar una miqueta. Concretament a la Olius, perquè aquí hi ha una explotació exemplar, una explotació d'aquelles que jo sempre dic, d'aquelles per conèixer, sobretot, d'on venen l'origen dels nostres productes, de l'origen de les coses que ens volem posar a la boca i que diem, caram, això sí que és bo. Mira, ja els veig aquí. Que... Ah, ei, ei, no em tanqueu la porta! Bon dia!
Hola, bon dia.
Bon dia.
La Marta i en Martín, que m'estàveu tancant la porta ja?
Sí, bueno, la tenim oberta perquè tot just acabem de carregar els porcs que hem portat avui a escorxador i que demà anem a buscar per fer la carn d'aquesta setmana.
Clar, és de bon matí, suposo que els porteu allà perquè tinguin tot aquest temps de repòs. On els porteu? Perquè vosaltres estem aquí a Olius, al Solsonès, molt a prop de Solsona.
Sí, nosaltres estem al municipi d'Olius, que està al costat de Solsona, i els portem al municipi veí de Navès, diguéssim. Tenim la sort de tenir l'escorxador 20 minuts.
Déu-n'hi-do, això és molt bo. Clar, som aquí perquè vosaltres teniu una granja de porcs, diguem-ne, poc convencional, no, Marta?
Sí, bueno, és una granja de porc en producció ecològica, amb la raça Gascó, que és una raça ibèrica, que això li dona més a més una peculiaritat afegida.
Clar, quan em varen dir, ei, que aquesta parella tenen porc Gascó, jo vaig pensar, caram, directament vaig pensar en un porc que és el porc noir de Bigor, i quan m'ho vau dir, diu, sí, però és porc Gascó, això, no?
Sí, el porc el noir de Bigor és el Gascó en la zona de Bigor, no? I se li diu així. I nosaltres doncs, tenim aquesta raça, que és una raça autòctona del sud de França, que és una raça que està en perill d'extinció, i que nosaltres, quan vam començar la granja, vam poder accedir a tenir 6 femelletes d'aquesta raça, i a nosaltres ens prenia molt sentit fer una granja de porc ecològic amb una raça rústica, no amb una raça que hagués estat preparada pel sector convencional. I aquesta raça doncs, ens ha encaixat a la perfecció.
L'altre dia, mirant una miqueta, vaig llegir algun lloc que potser aquesta és la raça que s'assembla més a l'antic porc català, que és una raça desapareguda.
Sí, nosaltres quan ens plantejàvem de buscar una raça rústica, de seguida vam parlar amb el porc català, que tota la vida n'havíem sentit a parlar. Llavors, clar, fent una mica de recerca ja vam veure que estava extingit, que això no podia ser, i vam trobar aquesta raça, que el Gascó. I la nostra sorpresa ha estat que és el parent genèticament més directe amb el porc català, amb el qual, mira, encara ens fa. Que, de fet, té la seva lògica, perquè geogràficament, del sud de França a Catalunya, doncs, al final la distància és poca, i doncs encara ens fa sentir com una mica més contents.
Però, Marta, per dir, vosaltres sou molt joves. Quina edat teniu?
A 38.
Igual, ens portem un mes.
I com us vau conèixer? Què era la vostra vida abans de tenir una granja de porc Gascó?
Bueno, nosaltres ens vam conèixer a la carrera estudiant, tots dos som enginyers agrònoms, ens vam conèixer a Barcelona i vam fer tota la carrera junts, primer la tècnica a Barcelona, després la superior a Lleida, i quan vam acabar la carrera vam decidir venir-nos a viure al poble de la Marta i emprendre aquest projecte. Vull dir, nosaltres volíem viure d'allò que havíem estudiat, perquè era la nostra vocació, i a més amb un projecte propi.
M'agrada aquest deix, diguem-ne, que teniu d'aquí de les terres de Lleida, però algú m'ha dit que tu, de lleidatà, bueno, d'adopció, no?
Sí, bueno, jo sóc argentí, el que passa que fa 18 anys que sóc aquí.
I escolta, Marta, com tira l'amor, no?
Em va ben enredar, em va ben enredar.
Perdona, tu a ell o ell a tu?
Ja no ho sé, ja ha arribat un punt que no ho sé. El que sí que sé és que el dia que ens vam conèixer em va dir que a ell els porcs no li agradaven i que li agradaven les vaques. Llavors hem arribat com a un pacte, no? Pues tenim porcs com si fossin vaques, així amb palla, amb l'aire lliure, diferent.
Ara els anirem a veure. Martín, molt diferent, suposo, del lloc d'on vens al lloc on estàs.
Totalment. Vinc d'un lloc molt rural, molt agrícola, però allà el concepte d'agrícola i rural és un altre, no? És extensió, és no trobar-te res amb quilòmetres i quilòmetres. Aquí està tot més comprimit i és evident que és diferent.
Anem a veure els porcs?
Som-hi, va.
Mira, ara estem just davant del corral del Tor. El Tor és el futur mascle reproductor de la granja, el futur pare, diguéssim, de tot el que fem aquí. I es diu Tor perquè per Instagram vam demanar als nostres clients i seguidors que havíem de triar un nom i, bueno, vam rebre un munt de noms, vull dir, com 150 noms. Vam fer una tria de 10 i vam fer un concurs i al final va guanyar el nom de Tor.
Aquest a mi em sona, diguem-ne, a alguna sèrie, no, però no ho sé, no? Una sèrie d'aquestes de...
Crec que hi ha una sèrie de Marvel, no?, que es diu Thor, no ho sé.
Escolteu, què té aquesta raça? Mira'l, ja ho veig allà, que està molt tranquil, eh?
Sí, està tranquil, però ens està seguint, a veure aquests qui són i què fan.
Com és aquesta raça? Què me'n podríeu dir? Quines característiques té?
Bueno, és una raça rústica que s'adapta molt bé a les condicions així a l'aire lliure, no? De més fred a l'hivern, la calor... Clar, aquí no podem modificar, per normativa ecològica, no podem modificar la temperatura, per tant, estan sempre segons el que marca el clima, no? I és una raça doncs, que s'adapta a això. És una raça molt greixosa, perquè el porc d'abans que el seleccionéssim en el món convencional, és greixós, el porc és greix, i és un greix de molta qualitat. És una raça que és ibèrica, és de la família dels ibèrics, llavors el greix que té és de molta qualitat i molt gustós. De fet, les peces que més s'aprecien del nostre porc són la papada, la cansada grassa, on més greix hi ha. A part d'això, és una raça que, en quant a aptituds maternals, és molt bona, el que passa que té uns índexs de conversió dolents, és a dir, creix molt a poc, menja molt, posa molt greix, com hem dit, i no fa tants garrins com pot fer una truja del convencional. Bueno, a nivell d'índex productius no és per tirar coets, però sí que a nivell de qualitat per nosaltres és la nineta dels nostres ulls.
Clar, potser el porc és un d'aquests animals, diguem-ne, que s'ha, diguem-ne, treballat més, diguem-ne, aquesta part genètica, per allò que vols, no? És a dir, tu vols fer embotit, doncs aniràs més cap a una tipologia d'una raça de porc, tu vols la carn, tu vols una carn allò amb un greix intramuscular, doncs ja aniràs cap allà. Però, clar, jo sempre penso de que nosaltres, clar, una cosa és fer les coses només per rendiment, l'altra ja és, diguem-ne, un estil de vida que teniu vosaltres aquí, no, Martín?
Sí, nosaltres vam triar aquest porc perquè precisament volíem, o sigui, no tenia gaire sentit introduir en un sistema de producció una mica més agressiu, és un ambient molt més dur, tant a l'hivern com a l'estiu, com les condicions de vida aquí són una mica més rústiques, no? Llavors havíem de buscar una raça rústica, i aquest va ser el que vam triar. I a més, perquè teníem molt clar que de seguida havíem d'anar a fer la venda directa del que sortís d'aquesta granja, doncs vam dir, bueno, hem de fer porc ecològic, perquè també creiem en aquesta manera de producció, tant per l'animal com per el medi ambient, com per les persones que hi treballem, però a més volíem oferir un producte diferencial i de moltíssima qualitat.
Clar, dieu ecològic, amb què es diferencia, diguem-ne, la producció ecològica, aquesta cria ecològica d'una cria convencional?
Bueno, no té res a veure, són la nit i el dia. De fet, en quant a instal·lacions, per exemple, nosaltres no tenim gàbies en cap fase de producció. Les truges apareixen sense gàbies, en un espai obert, on elles es poden moure lliurement. Això fa que l'animal pugui mostrar conductes més innates, més pròpies d'ell, i fa que llavors en els parts, per exemple, no haguem d'utilitzar hormones, no les haguem d'ajudar. És un animal que ja s'espavila molt més sol. A nivell de medicació estem super restringits, no podem fer medicacions a manta, és a dir, a tota la cabanya, ni podem fer medicació preventiva. Sempre podem medicar una cosa molt concreta, molt localitzada, amb uns períodes de supressió, que és el temps en què tu fiques un medicament a l'animal i el portes a escorxador, molt més llargs que en el convencional, i tot això està super, super regulat i ens inspeccionen molt. A nivell de climatització, el que us deia abans, no podem tenir ni calefacció ni aire condicionat, per tant, aquests animals saben quan és estiu, quan és hivern, quan és tardor, quan hi ha una tormenta, i són conscients de tot això. I llavors el ritme de producció, és un ritme de producció, tot això fa que sigui un ritme de producció molt més lent. Però també estem convençuts que donar-li a l'animal totes aquestes eines perquè ell es pugui desenvolupar en un sistema el més natural o el més a prop a la seva naturalesa possible, fa que l'animal sigui un animal molt més fort, immunitàriament, és un animal més espavilat, és un animal que costa molt més de carregar el camió perquè són molt més vius, i és un porc que a nivell de conducta és molt diferent d'un convencional també.
De fet, és veritat, perquè fa un mes vaig venir a veure en Marc Casabosc i aquí anàvem tots amb calça curta i màniga curta, i avui ens hem hagut de posar la jaqueta. Clar, això també suposo que això ho deuen notar els porcs, i sobretot també amb l'espai, perquè veig que aquests porcs tenen molt d'espai, Martín.
Sí, sí, a més, per normativa ecològica tenen gairebé el doble d'espai d'un porc convencional, però és que a més tenen accés a l'aire lliure. Vull dir, aquests porcs que estàs veient ara mateix tenen el corral a dintre amb palla, que això també és una cosa que no hem explicat, dormen amb jaç de palla, o sigui, aquí no generem purins, i el porc no viu a sobre del seu purí, com sí que passa al sistema convencional. Llavors, el fet que estiguin a dintre amb palla i amb accés a l'aire lliure, fa que els porcs tinguin molt més espai i molt més, estiguin una mica més, més bé.
Clar, la cria, diguem-ne, convencional està al voltant dels 6-7 mesos, si no recordo malament, els porcs de vida. Aquí dieu que van molt lents. Clar, això independentment, diguem-ne, de la part, diguem-ne, econòmica de com a empresa, a vosaltres, què us ha suposat? Com és el dia a dia d'un porc d'aquests, Marta?
Doncs jo et diria que és un dia a dia molt tranquil, perquè aquí sempre diem que això més aviat sembla un temple budista dels porcs, perquè els hi fem el mínim maneig possible, és a dir, al llarg de la seva vida no els hi fem pràcticament res. Per exemple, una cosa que també ens agrada destacar sempre, i és tothom coneix el porc, la cueta aquesta del porc recargolada, no? Doncs hem de ser conscients que tots els porcs que hi ha avui en dia se'ls hi talla la cua. Nosaltres, per exemple, aquesta pràctica no la fem, no tallem cues, no tallem dents al néixer, com que no fem medicacions a manta, o sigui, a tota la cabanya, doncs són porcs que estan molt poc manipulats. Llavors són porcs que viuen doncs molt tranquil·lament al llarg de la seva vida, i nosaltres sí, nosaltres els portem a escorxador amb 8-9 mesos, més o menys, i el convencional et diria que tiren més cap als 5 ja que cap als 6. I llavors també les mares, per exemple, les mares que són les reproductores, no?, que és el motor de la granja, doncs també els hi donem, és a dir, els garrins nostres estan prenent llet de la mare durant 2 mesos. En el convencional estan 3 setmanes. Clar, vol dir que la truja durant 2 mesos està només alletant els garrins i s'està recuperant internament, la involució uterina que es diu, s'està recuperant del part d'una manera molt més natural, molt més pausada, molt més... Tot això fa que també després, a l'hora d'afrontar el següent part, la truja també estigui més bé. Ara, això sí, perdem menys parts per any, és una cosa més improductiva, per dir-ho així. Però per nosaltres és qualitat de vida per ells, i al final és un producte més bo i qualitat de vida per tots.
Quina mitjana de garrins dona una truja d'aquestes, de porc escó?
Estan entre nascut vius, entre 10 i 12. També poden arribar a fer 14, però de manera excepcional. No té res a veure amb una raça hiperprolífica com aquestes modernes que hi ha avui en dia en el convencional, que arriben a parir 18, 20, 22 garrins.
I l'alimentació, què? Què els hi doneu?
Bueno, l'alimentació és un altre punt important. Nosaltres els donem farina de cereal, ecològic, tot certificat, i farratge ecològic també. Que el farratge és algo que també quan ho expliques és com que sobte, no?, que els porcs els donguis farratge. Doncs nosaltres, bueno, per normativa ecològica els hi hem de donar, i així es vam començar, i el que sí que hem vist és que realment els hi va molt bé. A nivell digestiu és un aport que els hi va molt bé, i per nosaltres ja forma part de la dieta diària, i mengen això, farina. És un pinso sense medicació, sense res, un pinso net.
I ara que ens passa tot això amb la guerra d'Ucraïna i tot això, la pujada de preus, suposo que t'heu afectat, no?
Ha estat, no sé com dir-ho, desmesurada. Desmesurada, o sigui, estem pagant el doble del que pagàvem tot just fa un any el preu de l'alimentació d'aquests porcs. I de fet, ja era molt més car, no? O sigui, nosaltres heu de pensar que estem sempre molt per sobre de cost del pinso convencional, perquè és un cereal ecològic que costa més de produir, però arran de la crisi d'Ucraïna, que va fer disparar el preu del cereal a nivell internacional, doncs, per pura especulació, ha arrossegat l'ecològic, i llavors l'ecològic està al doble que fa tot just un any. Hem de pensar que criar un porc, el 70% del cost és l'alimentació, per tant, estem patint moltíssim, moltíssim.
Ara estem veient aquests porcs aquí, aquests porcs escons aquí a Olius, al Solsonès, amb un espai fantàstic, que veus la paia aquí dintre, a fora, aquests patis, i veus també tot aquest bosc tan fantàstic que teniu aquí. I clar, una vegada no deixa de pensar, no? Dius, ostres, i per què els porcs no pasturen? No? Perquè sí que és veritat que hi ha llocs que els porcs poden pasturar. Com està aquest tema? Perquè vosaltres amb el tema ecològic on te'n vau anar a prendre?
Bueno, nosaltres quan vam començar el 2014, que el 2014 van entrar els primers animals, però previ a això vam fer una mica d'investigació del sector, vam veure que a Catalunya no hi havia pràcticament granges, n'hi havia molt poquetes, que també les vam anar a veure, i llavors vam fer un viatge a Alemanya. Vam poder anar allà amb un consultor d'una empresa gran que ja fan porc ecològic des de fer més de 40 anys, i allà doncs ens va ensenyar moltes granges, ens va donar molta informació. Llavors vam tornar cap aquí i nosaltres mateixos vam agafar aquesta granja on som ara, que és una granja llogada, i que llavors nosaltres li vam fer el disseny de com volíem que fos. Vam fer tota la planificació. I, bueno, i a partir d'aquí vam engegar. I llavors vam engegar i també hem fet molt prova-error, perquè no, quan teníem un problema en el nostre sector, no és com el convencional, que agafes el telèfon i tens professionals de l'allotjament, de l'alimentació, de tot. Nosaltres no. Llavors, quan tenim un problema, és com, bueno, fent el cap molt, 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 fent a la lògica molt i anar fent prova-error. I moltes coses de les quines fèiem al principi no són les quines fem ara perquè, bueno, perquè hem hagut d'anar canviant.
I aquest bosc tan bonic i tan gros, Martín?
Sí. De fet, fa molt temps que ens el mirem, perquè, bueno, tenim els porcs, diguéssim, en un sistema ecològic. És una granja semi-intensiva, ens hem d'entendre, perquè tenen, o sigui, estan amb corrals que tenen accés a l'aire lliure, però no poden estar campant pels camps ni pel bosc. Aquí entraríem en una altra fase de projecte, i des del punt de vista, diguéssim, d'ordenació ramadera, és una altra cosa, no? O sigui, hauríem de ballar tot aquest bosc, els hauríem d'engegar, i bueno, això és una altra cosa. És una part del projecte més difícil, però bueno, està allà.
Clar, perquè una de les coses que no podria ser és tenir-los allò a la intempèrie com tenim els xais, diguem-ne, que van a pasturar, no? O les vaques o els poltres, no? Perquè aquí es podrien barrejar el porc senglar amb el porc aquest que teniu vosaltres.
Sí, per tenir-los de manera extensiva, a diferència del que passa en altres llocs, perquè hem anat fora d'aquí i hem anat, per exemple, a França, haurien de tenir una doble tanca perimetral que ballés tota la finca, que això és pràcticament impossible de fer i d'assumir. Per què? Perquè aquí hi ha moltíssima càrrega ramadera, llavors el tema sanitari a nivell d'ordenació ramadera és molt restrictiu, llavors, clar, és molt difícil fer que els porcs puguin arribar a pasturar al bosc i tenir-ho tot tancat. És com tancar, no? Allò, posar portes al camp, és molt difícil.
Sí, és difícil, però bueno, són aquelles quimeres que dius, o somnis, no, Marta, a vegades? És a dir, seria el vostre somni que aquests porcs poguessin pasturar?
Sí, sí, sí. Nosaltres, el nostre projecte té moltes fases, moltes, no sé si les acabarem mai de fer totes, i una d'elles és aquesta. És, bueno, vam començar així perquè nosaltres, al final, no venim d'una família de pagesos, de tradició, de finques, no, no, nosaltres no tenim res. Vam començar aquesta granja, que com sempre explica el Martín, no teníem ni taladre, vull dir, vam haver de cobrar hasta el taladre. I llavors, bueno, un dels nostres objectius és acabar que els porcs puguin estar, doncs, encara millor i estar acampant pel bosc. Però bueno, veurem si ho aconseguim. Ara mateix no és moment de fer inversions, ni és moment de... Ara és moment de recollir-nos, d'intentar superar la situació econòmica aquesta tan complicada com puguem, i si ens en sortim d'aquesta ja mirarem nous horitzons.
Home, una de les maneres d'en sortir-se'n és, primer de tot, fer... Guita'l, guita'l, en Tor. Ei, guapo, no? Quant pesa en Tor?
Bueno, és jovenet, no pesa gaire, diria 160 quilos. Aquest animal pot arribar a pesar 250 quilos ben bé.
I quan té ara, que dius que és jove?
Ara té un anyet i poc, eh? No té més d'un any i... Com a molt un any i mig, diria. Encara no ha muntat.
Encara no ha muntat. I quan li queda per muntar? Què li fa falta a aquest home arribar a la seva, diguem-ne, plenitud sexual?
Res, no li queda res. De fet, les primales, diguéssim, les trugetes, diguéssim, que començarà a cobrir, tot just els estem preparant ara. Vull dir que en qüestió de 2-3 mesos començarà a muntar.
Això m'agrada, dius, les comencem a preparar. Com les prepareu?
Bueno, hem d'esperar que arribin a un pes, hem d'esperar que siguin unes truges, doncs, que estiguin molt bé de salut i que siguin maques, que ens agradin com a futures mares.
I en fareu prou amb un? És a dir, com funciona això?
Bueno, aquí tenim, és una mica difícil, aquí hem de fer enginyeria genètica, però, clar, però amb una cabanya molt petita. Llavors, fer selecció genètica amb una N molt petita és molt difícil. Llavors, de fet, ha estat el nostre condicionant, aconseguir que no hi hagi consanguinitat. La consanguinitat vol dir que no pots barrejar família, no? Fins a la tercera o quarta generació no es poden creuar entre ells. Llavors ha estat difícil arribar fins aquí. Tenim un altre mascle, que és el JR, que és més vell, el veuràs a dalt.
JR, en sèrio?
Sí, perquè era fill de l'altre, o sigui, era el júnior, i li vam ficar JR.
Pensava jo ara, clar, jo soc d'una època, perdoneu, jo pensava en Dallas.
A mi també, quan en parlem, a mi també em recorda sempre el de Dallas, però no ve per aquí.
Doncs aquest altre mascle que tenim a dalt, ja te l'ensenyarem, és, ja veuràs, és un mascle vell, amb uns ullals ben llargs i polut, i bueno, ja té, em sembla que aquell en té 6 anys. Hem anat tibant d'ell fins ara, però ara ja no podem fer més que creuaments, llavors ha de donar relleu amb ell.
O sigui que en JR l'heu jubilat, no?
Sí, pràcticament sí. Ara, de fet, està aquí la granja perquè ens serveix de mascle recela, que se'n diu, que és per fer el passeig per davant de les truges i veure quan estan altes i les podem cobrir, però no munta ni res. De fet, ja, pobret, ja no puja, li costa estar vellet.
Sí, li feu fer una mica com de flautista de melín, de les hormones porcòfiles, no?
Sí, sí, es tracta d'això, que es passegi per davant de les femelles l'oloren, i llavors si les mostren el reflex que en diem, no?, que és que estan quietes amb les orelles aixecades, vol dir que estan receptives a la monta. Llavors nosaltres ja les identifiquem i ja sabem que a partir d'aquí ja les podem inseminar. Però, bueno, ja està, ja ha sucat molt. Ara olora i poca cosa més.
Clar, una d'aquestes coses que dèiem ara, i de fet, per una banda tenim, diguem-ne, el porc i arriba l'escarxador, és a partir d'aquí què passa, no? És a dir, sabem que no és un porc convencional, per tant, ni la carn és convencional ni té les característiques d'un porc convencional, i el preu tampoc. Per tant, heu d'anar a una tipologia de clientela, a una tipologia d'elaboració bastant diferent. Com ho feu, això, Marta i Martín?
Clar, heu de pensar que, de cost, l'animal, amb les quatre potes caminant sortint per aquí, de cost és gairebé entre 3 i 4 vegades més que el porc convencional. O sigui, a nosaltres aquí produir aquest porc ens costa entre 3 i 4 vegades més. Llavors, clar, això traspassat a tots els següents processos, diguéssim, que venen des del sacrifici fins a la desfet i elaboració dels productes, doncs, clar, al final els nostres productes acaben costant, no?, al final de tot el procés que fem, doncs acaben costant no 4 vegades més, com molta gent s'ho podria pensar. De fet, fem molts esforços perquè només siguin, doncs, 2 vegades o 3 vegades més cars que un producte convencional.
El que passa que suposo que també, i això mira, l'altre dia en parlàvem des del món de la salut i dèiem, home, està clar de que, diguem-ne, en molts llocs, diguem-ne, es menja molta proteïna i tu que ets argentí, això ho tens molt clar, no? I potser també hem de fer un esforç, diguem-ne, per alimentar-nos millor i menjar menys proteïna i menjar-la més bona, que aquesta seria una de les maneres, diguem-ne, de poder gaudir també, no?, d'un tipus de carn com aquesta.
Jo crec que el tema de la proteïna animal, estem veient un canvi, eh? Durant molt temps s'ha criminalitzat molt i s'ha prohibit molt a nivell de dietes, jo crec que ara està havent un canvi cap a tornar a menjar proteïna animal, però sí que és important que aquesta proteïna sigui de qualitat i que tot el que mengem sigui poc processat i amb pocs afegits, per dir-ho així. Que això és el que intentem nosaltres, és a dir, nosaltres no tindria sentit fer tot això que fem aquí a la granja per després arribar a l'obrador i a la carn i ficar-li conservants, aigua, lactoses, farines, és que no tindria cap sentit. Llavors nosaltres treballem amb aquesta prima davant, no? És a dir, sal, pebre i ja està. I és la manera, amb caducitats curtes, que hem de córrer molt més, que hem de pedalar perquè, clar, un producte no ens dure 3 mesos. Un producte fresc, però bueno, és la nostra manera, és a dir, és que no estaríem tranquils si un cop arribats a l'obrador hi haguéssim de ficar tot un munt d'inputs perquè la nostra carn s'aguantés.
Clar, per una banda hi ha la carn, diguem-ne, fresca, i per l'altra el tema de la xarcuteria, dels embotits. En quin percentatge aneu?
Bueno, nosaltres, perquè es fa una idea, estem sacrificant més o menys 10 animals a la setmana. Avui n'hem portat 11, estem a la comanda d'un porc sencer, d'un client, però més o menys estem aquí, en 10 porcs a la setmana. D'aquests 10 porcs, doncs fem una miqueta de tot. Després anirem a l'obrador i t'ho ensenyarem. Fem tant carn fresca com botifarres, salsitxes, hamburgueses i lloms i caps de llom i costelles, molt per a la restauració, però també a través de la pàgina web per al consumidor final. I a més fem elaborats cuits, o sigui, donegals, que aquí en diuen donegals, bulls, i botifarra negra, tot el que és caldera. També fem producte curat, com és fuet i llonganissa, però això ho fem a l'hivern només. I això ho fem només amb les truges, que és una cosa que també és una mica que és el que es feia abans. O sigui, el que és l'embotit curat el fem a partir de truja vella. La truja
això ja, això ens interessa molt. I per què només amb truja vella i no amb porc, o amb truja, diguem-ne, més jove?
Diguéssim que el porc jove el destinem molt més a el que és la carn fresca i el producte de fresc, com que és una carn de moltíssima més qualitat per menjar-la fresca, però el que és el producte curat, la truja vella, una truja, un animal que té 3 o 4 anys, doncs té una carn molt més dura, molt més en menys aigua. Vull dir, és un producte totalment diferenciat que a l'hora de fer llonganissa es comporta molt millor que una carn fresca, diguéssim, una carn jove.
Ara ho has dit. Això de tenir menys aigua, va bé perquè aquesta aigua, diguem-ne, ja no ha d'anar a l'assecador, com diem, quan tu cures una llengonissa, no? T'ho veus molt més.
Perquè es fa una idea, la carn del porc, un porc jove, jove nostre és 8-9 mesos, no? Una carn fresca és una carn que la gent la veu rosada, no? Una carn rosa. En canvi, la carn de truja és més aviat carn de vedella. És una carn molt més fosca, més com si fos una vedella.
I quines són les peces més apreciades per la vostra clientela? Perquè, clar, jo ara estic veient aquests porcs aquí, m'estic imaginant aquestes papades i aquestes cansalades que jo ja els posaria al forn, algunes i a la brasa altres.
Sí, sí, totalment. Tot el que tingui greix. De fet, el nostre porc té molt greix, però on més greix hi ha al porc, no? Com bé has dit tu, a la papada és extraordinària, a la panxeta també, la costella és una delícia, de fet tenim molts restaurants que s'esbarallen per aquesta costella, que hem d'anar fent puzzles, quan un canvia la carta, diu, canvio la carta, ja no vull més costella, va, però li portem a l'altre que fa dies que s'espera.
No. Clar, perquè ara estic pensant, si només sacrifiqueu 10 o 11 porcs a la setmana, bueno, posem-hi 10 perquè l'altre ja m'has dit que sencer, vol dir que només teniu 20 costellons, Marta.
Sí, sí, nosaltres tenim acostumats a la gent, els clients així, vull dir, els hi expliquem tal qual. Nosaltres no som una fàbrica gran que puguis demanar 30 lloms a la setmana i 50 costellams, tenim el que tenim i no podem fer més. Llavors, el que fem aquí és molta pedagogia, perquè, bueno, per sort, també com que són poquetes granges ecos, doncs sempre ens conviden a fer xerrades o a participar. I nosaltres sempre tenim aquest d'allò d'explicar, no?, de que que hem de canviar una mica la manera de consumir els animals, també. Que no només hem de menjar llom i botifarres, que el porc té moltes altres parts, molt bones, que hem de recuperar i que hem de tornar a menjar i que hem de tornar a fer servir les orelles i tornar a fer servir peus i tornar a fer servir tota una sèrie de coses que a vegades costa, no? I sí que veiem el consumidor final, potser sí que és el quin més tira de botifarra, de salsitxa i això, però el que deia el Martín, no? La restauració, que per sort estem treballant en restaurants de bastanta qualitat i també que estan molt conscientitzats d'això, no? De que estan en una producció petita, doncs intenten jugar molt amb totes les altres peces, valorant sempre molt les que tenen molt greix.
Clar, això també, de fet, jo sempre explico que és una manera també d'explicar la cuina que un cuiner o una cuinera fa, no? És a dir, que hi hagi un discurs i que moltes vegades això que es diu tant, aquesta cuina de proximitat, que sigui real.
Sí, sí, totalment. Si, com ha dit la Marta, si entre tots podem aprofitar tot l'animal, que és el que es feia abans, al final els plats que poden sortir són un espectacle.
I aquestes cuixes, què, farien un bon pernil?
Sí, el fan. El fan, el que passa que no ho sap ningú gairebé, perquè no en fem. De pernil no en fem perquè, bueno, és tot una altra moguda, perquè no tenim... El nostre secadero no estaria massa preparat potser per fer pernil, llavors hauríem de buscar un altre lloc on ens ho fessin, els llocs que hem mirat ens demanen una quantitat una mica gran, llavors aquest és un... d'allò, un punt que el tenim així apartat, que algun dia... Però és que, clar, tampoc ens en sobren cada setmana. I la granja és petita, vull dir que tampoc podem fer moltes històries. Però sí que nosaltres ens anem assecat per nosaltres i ara a l'hivern hi ha gent que, com que la matança ja no es fa, sí que ara tenim molta gent quan ve el fred que ens agafa mitges canals o canals senceres i llavors s'ho fan ells a casa i al cap d'uns mesos et truquen dient buah, que s'han menjat aquell pernil que és superbo, que els hi ha encantat. Vull dir, el pernil el fa molt bo, però no en tenim de moment.
Ja farem alguna cosa aquí, perquè clar, això d'esperar-nos 2 anys i mig per menjar un tall de pernil d'aquests porcs, malament. Marta, Martín, clar, fa molt poquet que teniu aquesta explotació, però us veig amb moltes ganes. Si ara us poso una tesitura de 10 anys vista i hi hagués una notícia en un diari que parlés de vosaltres, que parlés de la vostra granja de pagès, què us agradaria que digués aquesta notícia?
Primer, que fora tot un èxit, perquè estem patint moltíssim, aquesta situació econòmica ens està matxacant, sobretot els petits com nosaltres. Que clar, heu de pensar que nosaltres, amb el món del porc, gent que sigui propietària dels animals, gairebé ja no n'hi ha. O sigui, el sistema del porc convencional, no? No sé si la gent ha sentit a parlar del que és la integració ramadera i de que els porcs no són dels ramaders. En el nostre cas, els porcs són nostres, però el fet de que siguin nostres, ens hem de fer càrrec de tots els costos, i entre ells el de l'alimentació. I clar, actualment ens està costant el doble alimentar aquest bestiar, per tant estem patint moltíssim. Llavors, clar, si d'aquí 10 anys segueix parlant de nosaltres, bona senyal perquè hem sobreviscut a tot això, perquè realment la situació és molt complexa. No només ens ha pujat la llum i el gasoil i la resta de coses, sinó que el tema del cereal ens està matant, com el que diu, no? Bueno, estem tibant de tot el que sabem i de tot el que podem per intentar mantenir-nos en peu i poder seguir donant sortida. Sort tenim de que hem pogut desenvolupar en tots aquests anys el tema de l'elaboració de la carn i de la venda directa, que és ben bé ara el que ens està aguantant econòmicament i anímicament, perquè la gent ens diu, sisplau, no afluixeu, vull dir, perquè això que feu és molt bo i ens agrada molt. Tenim molts clients, tant de la restauració com d'altres botigues, altres carnissers, gent particular que ens compra a través de la pàgina web o que venen a l'obrador de Solsona, que també ens animen anímicament, perquè és molt dura la situació que estem patint actualment.
Marta, ets feliç?
Estones. Ara mateix estones, et dic la veritat. Fins ara jo ho he sigut molt i era com, bueno, estem en un projecte molt difícil, el que et deia, no? Nosaltres partim de zero, per tant ens costa molt més. Nosaltres pensa que paguem per tot, paguem lloguer, paguem la farina al cereal, paguem el farratge, paguem perquè ens vinguin a treure el fem, paguem per absolutament tot, que diria que no hi ha cap més granja en ecològic que sigui així com nosaltres. Però tot i així sempre molt bé, perquè sempre hem tingut un feedback molt bo, perquè tenim aquest caràcter una mica boig també, que ens fa, bueno, que ens fa tirar endavant així. Però sí que la situació d'ara espanta, perquè és una situació que nosaltres no hi podem fer molt. És a dir, nosaltres podem fer molt, podem treballar molt. Tenim una sèrie de clients pels quals estem superagraïts, perquè a més són clients molt conscients i saben molt bé de la situació i ens segueixen comprant i apugem els preus i bueno, no passa res, estem aquí, i això s'agraeix moltíssim. Però clar, hi ha un context que nosaltres, que és molt potent, que nosaltres no controlem i que no sabem què passarà. Si el que diu el Martín, si ens en sortim d'això, bueno, el nostre cap no pare i tenim mil coses a fer, i fa un any vam agafar un obrador i si el vam agafar aquí a Solsona i si el vam agafar no és per plegar en dos dies, és per tirar endavant i tirar molt endavant, però amb peus de plom. I hi ha dies que patint bastant i dormint molt poc.
Bueno, el repte està amb la venda directa, el repte està, diguem-ne, amb que aquests cuiners i cuineres que tenim a casa nostra, sobretot defensin aquest patrimoni que teniu aquí, que defensin aquesta raça, que defensin aquesta cuina de proximitat i que no us deixin de comprar això. I fem una cosa, guaita. Primer anem a veure en Tor, no, en Tor el tenim aquí, anem a veure en JR i després anem cap a... Exacte, anem cap a l'obrador i a veure les truges que... Gràcies per la vostra saviesa i, sobretot, per ser tan valents com sou.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
Va, vinga, a veure. Ja amb en JR, quina cara fa aquest home.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la frase d'avui, una frase del senyor Alexandre Dumas, que diu... Es tracta del vi, és a dir, de la part intel·lectual del menjar. Les viandes són només la seva part material. Bueno, no sé si serà la part material. El que sí sé és que un bon àpat amb un bon vi, això fa feliços a tothom. Adéu-siau i moltes gràcies. Apassiau!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.